El gall del monestir.
Estem de tertúlia als Enguatafons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, en companyia, ara farem el quintet. Saludem a Rogeli Padró, bon dia.
Molt bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
El Rogeli deia, no, comença per allà, que han arribat primer. Sí, sempre ho fem igual. Sí. Els últims seran els primers.
L'ordre dels humans no altera la suma.
No.
La primera sempre és la Marta.
Sí, la primera sempre.
Molt bé.
Sempre és la Marta.
Sí. Està bé.
I la saludo gairebé sempre, al final, però bueno, després ja li dic.
No perdem els bons costums.
Ah, estem amb antena?
Sí, estem amb antena. Havies de dir alguna cosa inconvenient?
No.
Ah. Ara saludarem el Christian, que està allà, més lluny, de la posició de tertulià. Molt bé, doncs l'actualitat està que bull, està calenta, si s'havia allò refredat una miqueta, refredat en el sentit que havia baixat una mica totes les eufòries després de diferents pics, no?, que està tenint tot aquest procés, que no sé si és un reprocés ja, després de tants episodis, perquè quan arribem a un pic, després ve una baixada i torna a revifar. Estem en un pic d'aquests, després que el jutge Lamela decidís enviar a presó el vicepresident Junqueras i 8 consellers més del govern de Puigdemont. Reaccions per tot el país, novament hem tornat a les cassolades. No sé si heu pensat sobre el tema i heu pensat en quin altre més ens sorprendrà.
Jo crec que avui ens sorprendrà demanant la detenció de Puigdemont, però no crec que ens sorprengui, no?
Vull dir, ja l'han demanat.
Em sembla que
ja l'han demanat.
Ho tirarà endavant i ja està.
Home, està en recerca i captura,
sí?
No?
Jo ahir vaig estar també a la manifestació davant de l'Ajuntament a la tarda, a les 7, i mira, per saludar gent, per veure gent, per copsar també una miqueta el sentir de la gent, el que pensaven, i anava saludant gent de coneguda d'aquí al poble i tothom responia el mateix: estem molt emprenyats. Hi havia un sentiment generalitzat d'emprenyament i d'emprenyamenta, digueu-li com vulgueu. La gent està... això, jo no hi trobo cap paraula millor, emprenyats. Per què? Perquè doncs et deien que ja està bé, a més et deien després, i preguntaves, i per què? És que ja està bé. Som un poble pacífic, un poble tranquil, un poble que demanem i volem fer les coses amb seny, amb dignitat, amb llibertat, sense cap mena de tipus de violència per part de ningú. Hem sabut fer, jo crec que molt, molt bé les coses. Som un exemple, jo diria, que no per Espanya ni per Catalunya, pel món. És que això que està passant a Catalunya es veu a través del món, a través dels diaris d'arreu del món i dels mitjans de comunicació d'arreu del món, es veu com una cosa inèdita i que els catalans, a part de que ens dona a conèixer, malauradament, en una situació tràgica, deixeu-me que ho digui així, doncs també com el que som, gent de seny, gent que tenen capacitat, encara que siguem un poble petit, de fer les coses ben fetes, ben pensades, raonades i democràticament. Mm. I això se'ns nega.
El que passa és que ara ja veus que es pregunten per l'efectivitat d'aquestes revolucions dels somriures, d'aquest sortir al carrer a manifestar-se, i que reclamen fer un pas més. Però, clar, quin és aquest pas més? Que manifestar-se i dir que s'està emprenyat.
I a manifestar-se, això que deia el Rogeli, en el règim de Madrid, i els jutges, que són psicòpates, aquests gent són psicòpates, no se n'enfoten. És que tant li fa, tot això que dius tu, ho dius entre nosaltres, eh? Amb ells no els hi arriba, eh? Primera, perquè no se n'assabenten, perquè no se'n volen assabentar, no veuen res el que passa a Catalunya, ni escolten res de les opinions de Catalunya. Ells estan aïllats, absolutament, i estan convençuts que estan bé. I, per tant, si no es fan altres coses molt més rotundes, per exemple, hi havia un comentari que deia tot això que es fa aquí s'ha anat a Brussel·les, per exemple, o a Madrid, al centre de Madrid, que allà sí que ho veuen. Però aquí és que aquí no... Per més manifestacions que fem, n'hem fet tantes, mai seran suficients, no, amb ells passen olímpicament, se n'hem foten, no tenen cap sentit ni cap sentiment, res, en absolut. Pensa que tota aquesta gent són després del feixisme, o sigui, del Franco, aquesta senyora Carmen Lamela no té 50 anys, eh? I tots els restes, els que estan movent aquest actiu, que és el Jorge de Moragas i la mateixa Soraya, que és ara la presidenta de Catalunya, aquesta gent no han viscut el franquisme, però tots venen del franquisme. I realment són actes feixistes. Ells utilitzen lleugerament, perquè no saben, no hi han viscut, però el que estan fent ara estem en ple feixisme. Però és que això aquí, per més que ens defensem, no ens farem res. Ha de ser fora que se n'adonin, ja se n'adonen, esclar. Però si hi haguessin 100.000 persones a Brussel·les, hi hauria una paralització general.
Mm-hmm. Jo crec
sí.
Que...
Ah, digues.
Per favor.
No. Sí.
Jo crec que és molt difícil que des de fora es faci cas.
Sí, Europa continuarà...
Què és Europa?
Cada vegada menys, home, és impossible.
No, mira què ha passat. Jo és que em remeto el mateix que estic dient cada vegada que venim i parlem d'això. Què va passar amb els refugiats?
Res.
És una cosa molt més grossa,
sí.
Què ha passat amb tantes altres coses? Europa... Però l'última i la més esfereïdora és el tema dels refugiats, que és, escolta, això, miro cap a un altre costat i ja s'apanyaran. Aquest és el modus operandi d'Europa. Europa és un club de països amb un status quo i amb unes normes molt determinades. I no li interessa que això es trenqui. Què passa si recolza Europa Catalunya? Qui vindrà després al darrere? Els interessa la resta de països? No. Per tant, a partir d'aquí, jo no crec que Europa mogui ni un dit, ni un. I a part del tema a nivell europeu, a mi el que em preocupa és el tema econòmic. O sigui, ja veurem, a part de les grans empreses que marxen, quants petits negocis hauran de començar a tancar per la situació que estan atrevessant. O sigui, hi ha gent que està molt amoïnada, que els han baixat els ingressos moltíssim, moltíssim. I que no aguanten, que són economies que no tenen un coixí al darrere ni poden demanar un crèdit, i si demanen un crèdit ja és... Bueno, ja, això també s'ha de tenir en compte, eh? O sigui, és molt greu el que va passar ahir i que es van ficar el govern en pleno, vaja, gairebé, a la presó. O sigui, jo t'he de dir que aquesta nit pràcticament no he dormit. No he dormit. O sigui, no m'adormia, estava emprenyadíssim, neguitós, amoïnat i, a més, amb una sensació d'impotència tan bèstia, que jo feia més de 20 anys que no la tenia. I jo gairebé no he dormit, però és que, a més, també s'ha de pensar no només en aquests senyors que no deixen de ser un símbol del que està passant, sinó de tot el que això està arrossegant al darrere, que se'n parla molt poc, i que està molt bé fer una vaga general. Vale. Està molt bé lluitar per tot això, i no ho estic dient irònicament, eh? Ni molt menys. Està molt bé. Però les conseqüències que hi ha al darrere, que deixen de ser personals quan hi ha col·lectius importants de professionals que els estan patint, també s'han de tenir en compte, eh? I això és portarà feina de remuntar. I em fot.
Això són els efectes col·laterals d'aquestes situacions de crisi. Sí. Una crisi política que té una derivada en una crisi social.
Llavors què vol dir? Que ens hem de rendir?
No, jo ja et veia fent amb el cap.
El que volen és això, eh?
No, si estic d'acord amb tu.
Aquest perill que hi ha, el que volen és això, que rendeixin, i que ens rendim, i que cruixem el cap, i que tornem a ser com abans. Que volvamos a la normalitat.
Estic d'acord.
Això és impossible.
No, és impossible. Estic d'acord amb tu, Jaume, però és que hi ha diverses velocitats a l'hora de viure el procés, no? Hi ha diverses casuístiques. I la realitat és que hi ha gent que té el ronyó cobert i està molt envalentonada i no té cap problema, hi ha gent que no té el ronyó cobert i que està molt envalentonada i que no hi veu el problema, i hi ha gent que cada vegada s'està coquinant més, que tampoc és la sortida, perquè vull dir, ja hi som, vull dir, ja estem amb tot el fregau, i que, hòstia, l'únic que vol és que s'acabi, no? Aleshores, és un caldo de cultiu molt complicat a nivell social, és el que tu deies danys col·laterals. Més que danys col·laterals, jo crec que alguns seran col·laterals, altres formen part del mateix procés en si. Són tàctiques. Tàctiques de... No, jo no crec que en una guerra un dany col·lateral sigui les baixes civils. Són tàctiques de l'exèrcit. O sigui, li pot dir dany col·lateral, si volen, per eufemisme o el que vulguis, però no, és una tàctica, i això també és una tàctica. Intentar destrossar-ho, intentar desmembrar un moviment que estava molt ben lligat, però un moviment que, bueno, que jo crec que ja sabia que arribaria un moment que hi hauria el xoc de trens, i després del xoc de trens seria complicat, no? I és el mateix que parlàvem la setmana passada. Tothom està molt acostumat a un confort mínim, tot i que hem passat 10 anys de crisi. I ara no hi és. I això neguiteja.
Víctor.
Jo també estava ahir a l'Ajuntament, a les 7 de la tarda. Hi havia unes 3.000 persones, o sí, hi havia moltíssima gent, molta. I el més maco és que, a més, veies moltíssimes cares. Em va costar trobar la gent que conegués. Vull dir, saps? Hi havia gent que no... I això és molt bo, perquè si sempre hi ha els mateixos... No, hi havia...
És que hi havia molta gent.
Molta. Però moltíssima, eh? No, és que era... Bueno, jo no vaig veure el Rogel i tampoc no sé, no sabia ni què hi era. No sabia ni qui va anar, perquè és que hi havia tantíssima gent. I va ser un acte... Bé, no va ser l'únic, va ser un dels... No sé, piles de municipis que van fer actes ahir a Catalunya, milers de pobles. Jo penso, realment, el que estem vivint ara, clar, és que som actors d'aquesta història i, per tant, no podem, no tenim una visió global del que està succeint perquè en som part, i fins que això no passi no podrem analitzar fet per fet cada pas que es va fer, cada cosa, perquè no és possible. Però estem fent una cosa que és molt important, no només pel nostre país, per Catalunya, sinó també pel conjunt d'aquest planeta que cada vegada que s'ha fet petit per raons tecnològiques. Jo crec que és tan important el que estem fent que ara en aquest moment no en som conscients. Però arribarà un moment en què la Via Catalana no va ser només allò que es va fer un any, la gent s'agafava de les mans i feia, en fi, encerclava el país, sinó la Via Catalana és una manera de fer. És una manera de fer. I la Via Catalana serà una cosa que s'estudiarà a les universitats, és a dir, a les facultats, en el tema polític, com es pot canviar un estatus sense violència. És costós, perquè té costos, no té costos de vides humanes, en tot cas, però té costos, això que deia, el Cristian, no? Té costos... hi ha gent que s'ha de sacrificar, vol dir, també hi ha gent que va a la presó, hi ha passen moltes coses, és veritat. Però l'important és que no es dispari cap pistola, no es dispari cap tret, i que finalment la causa noble, i jo crec que no hi ha causa més noble a la vida que el voler la llibertat, doncs finalment acabi reixint. Això és el que té valor i això és el que valdrà. Fins ara, el que hem après de la història de la humanitat és que les independències, llevat a casos molt específics, Suècia, Noruega, aquestes coses així, en general són abofetades i tenen costos de vides humanes molt forts. I estem intentant fer una cosa completament diferent, és a dir, que no calgui fer tot això. I això té molt de mèrit, però és molt costós també en l'estat anímic, com la gent està a Catalunya, i especialment a partir de l'1 d'octubre. I a més intentem aconseguir això amb un estat que és l'antítesi de tot això. Forma part d'aquell altre món, de la concepció de la vida en què les coses s'imposen per genitals. I qui no s'hi sotmet, doncs aleshores, cops de porra, avui i dins del context de la Unió Europea. Si estiguéssim a Amèrica, hi hauríem més coses que cops de porra. I a més, hi haurien tortures que no es poden fer. La Unió Europea, jo sóc europeista, però certament hi tinc poca confiança en la Unió Europea, perquè la confiança és una cosa que la gent se l'ha de guanyar. I com que no t'inspira cap confiança veient, com dèiem, el que fa Europa quan la gent té l'aigua al coll, doncs aleshores moltes esperances en Europa no, però certament hi ha uns límits que no es poden traspassar per sort. I el paraigua de la Unió Europea, encara que sigui un paraigua d'aquests petits i plegables, no deixa de ser un paraigua. I si no fos per aquest paraigua, avui dia hi hauria coses pitjors, els estarien passant coses pitjors al nostre govern, que està empresonat, dintre de les presons. Estarien patint, seria com Inxaur Rondo, poca broma. I és gràcies a la Unió Europea això, a que s'han de mantenir certes formes. I per tant, jo estic molt a favor que el president Puigdemont sigui a Brussel·les, penso que és més útil allà que aquí, perquè ha anat a Brussel·les a dir, senyors, vostès diuen que som un afer intern, i si tenen tota la raó del món, som un afer intern d'Europa. Per tant, som el seu problema i posin fil a l'agulla. I Espanya no ho reconeixerà, perquè això no ho pot dir obertament, però quan van veure que va aparèixer, de cop i volta, el president Puigdemont a Brussel·les, tothom es pensava que era aquí, que era a Girona, l'emprenyament i l'enrabiada, i alguns caps hauran rodat, com ha desaparegut aquest tio, com ha aparegut aquest tio a Brussel·les, com s'han pogut anar i tal, i esclar, només cal veure la premsa que el seguia i que el segueix a tot arreu. És a dir, ara Catalunya està en el focus de tot el món i és un problema internacional, és un conflicte internacional, i com que, aquí és feixisme, realment és feixisme, perquè quan es violen la correspondència, quan s'escorcollen els domicilis, quan s'empresona la gent per raons, per les seves idees, tot això és feixisme. Ja és el test de l'ànec. El test de l'ànec, què diu el test de l'ànec? Diu, si camina com un ànec, si neda com un ànec i fa quac-quac com un ànec, aleshores no hi ha dubte, és un ànec. Bé, doncs si legisla com el feixisme, empresona com el feixisme i viola els drets humans com el feixisme, aleshores no hi ha dubte, és feixisme.
I ara tornem a formular la mateixa pregunta que vam formular després de l'1 d'octubre i en diferents moments dels que jo anomenava aquests pics, no? Pics i baixades. I ara què? És a dir, i se suposa que hi haurà reaccions, però en forma de què? Propostes, manifestacions, vaga general, que és el que s'ha comentat i és el que s'ha dit des d'algunes de les intervencions més recents.
S'ha d'anar en compte amb la vaga general, perquè hem de procurar no fer-nos mal a nosaltres mateixos. I és clar, fotre aquell, doncs em fotré jo també. Home, no sé si això és una molt intel·ligent, perquè hi ha molts empresaris, Cristi parlava de que hi ha empresaris petits i tot això, que la vaga els afecta moltíssim i estan a favor d'aquest procés i també en surten perjudicats. És a dir, s'han de fer estratègies que, si han de perjudicar algú, que perjudiquin el que t'està perjudicant a tu, no que t'autoperjudiquis. Per tant, s'ha d'estudiar molt bé això.
Jo crec que el fet de que el president Puigdemont hagi aparegut a Brussel·les és un fet d'una importància vital, vital pel procés, vital, perquè només veient els centenars de periodistes, hi havia un periodista xinès i fotògrafos de Xina, tu, allà, aquest desvetllament que hi ha hagut, si hagués quedat el president Puigdemont aquí, ara seria uns, en lloc de 11 serien 14, no? I en canvi, estant allà, hi ha hagut un ressò internacional fantàstic, portada de tots els diaris, i això seguirà. Perquè ara ja, a veure què passa, aquesta senyora Lamela ja ha dit que demana l'extradició, i el jutge que té, l'advocat que té el Puigdemont, que és un personatge d'una talla impressionant, i ha fet casos molt, molt importants, i aquest ja diu que el jutgi a Brussel·les, no? Tot el tema aquest de portar-lo o no portar-lo, encara que en Brussel·les digui que es pot extradir, però que primer s'ha de jutjar allà o ha d'estar a la presó allà, això serà un problema polític important per a Espanya, perquè l'enrabiada que han agafat de trobar Puigdemont allà no té límits. Llavors diu que això, si ho porten aquí, mínim seran 2 mesos. 2 mesos seran després de les eleccions, el 21. I això és que pel món és un ressò importantíssim. I això ha tingut una conseqüència especial.
Val. Però i després del que va passar ahir i ara què? O sigui, de quina manera?
Jo crec que hi ha d'haver un timing molt clar i que s'hauria de serenar una mica l'ambient en l'aspecte que hi ha unes eleccions el 21 de desembre. És una oportunitat d'or, i això està a tocar, eh? Vull dir que entremig pots fer manifestacions, pots fer el que vulguis, però realment el guió, el punt
l'eina important, diríem,
ja està,
no?
Ja està escrit. O sigui, el 21 de desembre és un dia clau, sota el meu punt de vista. Si les coses no canvien, eh? Si tot continua al mateix ritme. Respecte que hi ha unes eleccions, molt bé. A mi se'm fa molt difícil pensar, i més com van anant les coses cada vegada més, perquè el govern del PP és que cada vegada ho fot pitjor, un aspecte d'aniquilar l'independentisme, perquè és el que estan intentant, o sigui, cada vegada ho fot pitjor.
Si només fos el PP.
Exacte.
Bueno, és el, sí, tens raó, però amb el govern del PP a la punta de la llança.
Sí, esclar, sí, també sí. És davant.
Doncs el tema és, el dia 21 de desembre hi ha unes eleccions. La pregunta és, i després d'aquestes eleccions, què, quan torni a sortir l'independentisme? Continuem amb el 155 i tornem a fotre'ls a tots a la presó?
Clar.
Què fas? És que és de xiste. És de xiste.
Jo és que clar, jo tinc molt poca confiança i esperança amb les eleccions del dia 21. Molt poca, perdoneu, però gens, eh? Perquè estic veient un dron que està per aquí dalt i porta un número, 2, 3 números, un número, 155, i en el moment en què hi hagi les eleccions, aquest dron torna a aterrar, se'ns fotrà a sobre un altre cop. Ahir vaig veure un nen que estava fent córrer un dron per allà baix i em va venir aquesta imatge. La mare li deia al nen, nen, surt d'aquí sota que et caurà a sobre. Jo m'imagino el 21 de desembre amb el dron aquest per dalt, amb un numeret aquest, i que se'ns fotrà a sobre una altra vegada. I llavors dius, què hem fet fins ara? Què hem fotut?
Escolta, perdona,
si ho tornem a tenir això, això
saps,
no ha canviat.
Tu saps que les ha posat aquestes eleccions? Tu saps que el Rajoy va dir aplicarem el 155 i harem les eleccions al cap de 6 mesos. Perquè ho fan al cap d'un mes i mig. Les ha posat a Europa, eh?
Sí.
Sí,
i perquè
sí,
les ha posat el dia 21, que és un dia cada dia. Perquè a molts països d'Europa es vota els dies de cada dia.
Sí.
I ara estan desesperats. Ara se n'adonen que se'ls escapa de les mans. Tu creus que després de les eleccions, si sortim per majoria absolutíssima els independentistes, tornarà a posar el 155? En aquest cas, a Europa, si va posar les eleccions el dia 21, no tindrà res a dir. És que ho veig tan clar que se'ls ha escapat de les mans i que ara estan desesperats.
Europa,
el Pedro Jota, que és un nacionalista democràtic a prova de bomba, ja s'ha demostrat, té un diari que es diu L'Espanyol i diu «Estoy no alarmado, alarmadísimo», perquè ha fet un test, ell, una estadística, i veu que el 21 de desembre es dispara l'independentisme.
Però jo espero que sigui així. Perdó.
Jo espero que sigui així. Jo realment espero que aquesta vegada es voti i no hi hagi cap possible interpretació més, que és que ha guanyat amb un... O sigui, que ha guanyat l'independentisme amb una clara, vaja, pallissa.
Però Europa...
Perquè si no, com tornem a tenir 48, 47, 51, sí. 52, ja, hòstia, ja hi tornem a ser, tu. I no.
Home, el que s'espera d'entrada, m'imagino, és una alta participació, perquè només d'aquesta manera pot quedar clar quin és el camí, que és el que vol el poble de Catalunya. I després respectar això. Però també, abans de tot això, hi ha tot un procés i tota una feina. Ara mateix, per exemple, la CUP encara ha de decidir si concorre a aquestes eleccions.
No, ja han dit que sí.
Hi ha tenen una assemblea diumenge,
però ja han dit
crec.
Que sí. Bueno, ara no diuen amb qui.
Han de decidir. Després, una altra qüestió sí, és aquesta. Sí, sí. Com ho faran les forces sobiranistes, si decidiran anar en bloc, si aniran cadascú pel seu compte?
S'estan reunint tots i estan discutint-ho. Però que tothom anirà a les eleccions, això és evident.
I després, a conseqüència dels empresonaments, calen els caps visibles, els líders d'aquest moviment, que accepta la CUP.
Però que els que estan a la presó poden aparèixer a la llista perquè no es contradiuen. El tema no es contradiu, poden sortir-hi, a la llista.
Sí, però això que hi hagi un cap visible, jo crec que és relativament fàcil en l'aspecte de que ja ho vam fer una vegada, no? O sigui, fa un any o dos enrere, qui sabia qui era el Puigdemont? Poca gent. Poca gent. Poca gent sabia qui era el Puigdemont.
Ni el Jordi Cuixart.
Ni el Jordi Cuixart.
Hi havia la Muriel abans.
Vull dir, són... Hi ha un recanvi, hi ha una massa social al darrere de gent bastant
tant,
ben preparada.
I tant.
Per tant, que surti algú al davant a defensar... les eleccions, diguéssim, com a cap de llista, jo no ho veig complicat. És més, jo crec, i ara enteneu-me bé el que diré, que el fet de que estigui el president imputat i que estiguin el govern a presó ajuda. Ajuda pel procés.
Clar.
Ajuda perquè la gent vagi a votar.
Clar. Són tan rucs. Cal ser ruc, per fer això.
Vull dir, és el símbol que parlàvem la setmana passada, que no hi era, del màrtir o del qui he de seguir, ho han creat ells,
sí.
Perquè no hi era. Perquè no tenien prou carisma. No estic dient que no fos gent ben preparada, que ho estés fent bé i que tingués carisma, eh? Jo això no m'hi fico. Però no es va crear una mitologia al voltant seu fins ara. Ara ja hi és. Ja tenim un... O sigui, ja, tot el moviment ja té un tòtem a qui venerar, a part de Catalunya. I això és molt important per un moviment.
Després, una altra qüestió que encara està per veure, i és si hi podran concórrer tots els partits amb normalitat, és a dir, amb els programes que estimin oportuns, no? Mm-hmm. Dins de la legalitat, perquè, clar, si resulta que si es parla o... hi ha idees que parlen d'independentisme, ja es va dir fa uns dies enrere, crec recordar, no sé si va ser el Biol o qui del Partit Popular,
sí,
que va proposar que els partits que en els seus programes parlessin, al·ludissin a...
El Rivera, també.
El Rivera, sí, sí, el sí, Rivera sí. També. Doncs, bueno, que aquests...
Això no ho poden privar, eh?
Això jo havia proposat...
Són partits ja reconeguts.
Jo havia proposat gent del PSOE, sí, en un altre moment, eh? Poca broma amb això, que ja s'havia dit que els partits independentistes havien... No que havien de ser il·legalitzats, però que no havien de tenir una representació al Congrés espanyol, una sèrie de coses horroroses. Però, per tant, sí, el senyor Millo fa dos dies, quan l'entrevistaven, deia que, clar, li deien, escolti, això que preguntava la Carme, si el 21 de desembre guanya l'independentisme i a més encara guanya per més, serem al cap del carrer. És a dir, i què? I resposta del senyor Millo, aplicarem el 155. És a dir, tornarem a la casella de sortida. Imagina't, aquesta és la mentalitat. Jo sentia avui un advocat dels polítics que estan a la presó i ell deia, diu, és que, clar, diu, és al·lucinant, diu, aquests jutges, diu, confonen el que, la independència com un delicte. Quan la independència no és cap delicte, és a dir, no està tipificat com a delicte enlloc. I com que ho consideren un delicte, actuen en conseqüència amb tot això. I, és clar, és que la qüestió és el que hem dit a vegades, com que Espanya fa de la unitat d'Espanya una religió, la independència és heretgia. I aleshores ells creuen que estan facultats doncs, per engarjolar tota persona que sigui independentista pel sol fet de ser-ho. La perversitat és que et diguin no, o si vostè pot ser independentista, sempre que no ho porti a la pràctica.
Sí.
I com que, a més, miri, com que ho vam lligar amb el franquisme i amb els militars i amb 7 persones en un despatx, ho vam lligar que l'independentisme, encara que fos majoritari a Catalunya, sempre seria minoritari a Espanya perquè ho van lligar així, és impossible, doncs aleshores ho tenim tot lligat. I com que s'han trobat que la gent, malgrat això, s'ha mobilitzat, aleshores se senten humiliats perquè van prometre que no hi hauria referèndum, que el procés estava acabat, això ho repetia cada dia la senyora Arrimadas, que no hi hauria paperetes, que no hi hauria urnes, i va haver-hi referèndum, el procés estava més viu que mai, va haver-hi paperetes i va haver-hi urnes i la gent va votar. I només els va quedar més remei que apallissar les persones que estaven a dintre o fora dels col·legis electorals. Això, a l'1 d'octubre, l'estat espanyol va exhibir d'una manera absolutament impúdica la seva profunda derrota, perquè allò que deia en Tusk, d'utilitzeu la força de la raó en lloc de la raó de la força, ells van utilitzar la raó de la força. I quan algú utilitza la força, ja ha perdut. És una exhibició d'impotència, de manca d'arguments. Perquè si tens arguments no cal arribar a la força bruta, no? De manera que, tranquils, paciència, és un camí que no és fàcil, però és que la independència no és una lletra i el comandament de distància que prems des del sofà. És un procés que a vegades és dolorosa en moltes coses, però com que la fita és meravellosa, cony, per això lluites, no? També costa pujar a l'Everest. Ostres, és que costa molt, ho fan 4 gats, però quan arribes a dalt és meravellós la satisfacció d'haver aconseguit dominar tot això. Tenim uns representants a la presó. Aquests senyors que estan tancats i senyores que estan tancats a la presó no estan tancats per les seves idees només, que també. Estan tancats a la presó perquè defensen les nostres idees. Són els nostres representants. Per tant, agraïment total, perquè no tothom està disposat a anar a la presó. Tothom té vida privada, tothom té fills, tothom té moltes coses. I dir, hosti, és igual, anirem a la presó, com deia en Romeva. Si hem d'anar a la presó, anirem a la presó. Perquè hem de ser conseqüents amb les idees que defensem, que són nobilíssimes, són nobles. No? És la independència del teu país. Per tant, agraïment total a aquestes persones que estan a la presó perquè estan allà per representar-nos a nosaltres, per defensar les nostres idees. Això és un compromís meravellós.
Jo crec, de totes maneres, que la reacció d'Europa, que diem que ningú ha reconegut la independència i tal, però hi ha converses soterrades que segur que hi són i que estan fent aplicar la força de la raó. Perquè el 155 és un terrible, l'han posat d'una manera més suau. I segona, jo insisteixo, el fet d'hagin posat el dia 21 de desembre, al cap d'un mes i mig d'aplicar el 155, ho ha posat Europa, si surten tots els partits, que s'hi posaran tots, i surten per majoria absoluta els independentistes, el govern no pot reaccionar amb el 155, no pot, perquè llavors, si ha posat la data a Europa, Europa també es fixarà en els resultats, i Europa els hi farà fer. Ara imagina que el Puigdemont no s'excedeixi, es quedi allà, hi hagi un judici i tal. Això de cara al món és una raó que dona Europa en el govern català. I mentrestant hi haurà les eleccions. Vol dir que
i tu què creus que farà Europa si guanyen els independentistes el dia 21?
Almenys privarà de que no posin el 155. Segur.
Però continuarà sent una afera intern.
No, no ho serà un afer intern. Insisteixo, si, si, és que això no ho reconeix. Si Europa ha posat la data del 21 de desembre, ja, ja veu que no és un afer intern, són ells quan han posat. Per tant, ja hi estem posats dintre Europa. El que passa que no es diu, ningú ho reconeix, però hi ha converses soterrades que són importantíssimes.
El més probable és que... sí, Europa no es pronunciarà directament així, no, no ho farà, no ho fa. És un club d'estats, com dèiem, i així va néixer, i vol ser això. Una altra cosa és que, justament, el que està fent Catalunya és intentar canviar aquesta concepció fundacional d'Europa i convertir-la en una Europa de pobles, en un altre esperit, en un altre esperit. Però això és molt costós, perquè hi ha unes elites i uns interessos brutals, que són els que tallen el bacallà a tot el planeta, que lluitar contra això té molt de mèrit, també, enfrontar-te contra tot això. Però són, és d'un immobilisme brutal i d'un menyspreu pel tema de l'humanisme absolut. Però ho estem fent. Però una altra cosa és el que Europa fa sota la taula, d'allò que no... perquè tampoc vol soroll, i és molt probable que arran de totes de les eleccions, amb un triomf esclatant de l'independentisme, això es forci a un referèndum pactat, inevitablement. Que obligui Espanya a fer un referèndum perquè la situació és tan greu, un altre 155 no té sentit i tornar al mateix, perquè estaríem al mateix punt, no? De manera que... però per això la gent ha de ser conscient i ha d'anar a votar, que aquest dia s'hi juga moltíssim. Això de quedar-se a casa no serveix per aquest dia.
Les eleccions espanyoles quan són? Quan toquen?
No, quan les vulguin convocar.
No, no, però quan tocarien, diguéssim?
Falten dos
encara
anys.
Li falten dos, sí, anys. La meitat de l'exercici. Sí, sí.
Bueno, de fet, hi va haver un intent, o es va anunciar la possibilitat que...
de fer-ho junt.
De fer una doble convocatòria d'eleccions generals i autonòmiques.
El dia 21.
De moment... no, abans no. De convocar, abans de convocar, havia sorgit aquesta...
Si haguessin tingut mig any.
Aquesta clar. Idea.
Però com que
han
hagut de fer-ho el 21, perquè no quedava més remei, perquè venia, era una ordre, en certa manera,
era.
Però no ho direm mai, que era una ordre. Clar. També va ser una ordre legalitzar les il·legalitzades llistes del País Basc, quan no es podien presentar les Esquerra Abertzale. De portes en fora Europa no va dir res, però clar, per Espanya encara hi serien. L'Esquerra Abertzale no hauria guanyat després les eleccions posteriors com va poder ser legalitzada. I van per aquí, ells ja il·legalitzarien la CUP, ja il·legalitzarien Esquerra o el PDeCAT. Però noi, això és molt fort, no?
Ho il·legalitzarien tot, menys tres partits, no?
Clar,
sí.
Clar. És el que va fer el País Basc, i van pactar PSOE i PP, ja, i Patxi López va ser president.
Ja veurem què passarà quan presenten les llistes electorals, perquè, és clar, la CUP presentarà, si és que es presenta la CUP com a CUP, la seva llista electoral, jo suposo que serà contundent i molt clarament directa cap a la independència, sense pèls ni senyals, m'imagino. He de pensar això. I no solament la CUP, sinó alguns altres partits, no? Esquerra Republicana, etc. No? Clar, quina serà la reacció del govern, que estarà molt atent a aquestes llistes i, per tant, també a acceptar o no acceptar o aplicar, vés a saber quin article, perquè el seu programa no progressi, no tira endavant. Podria ser que arribéssim, pregunto, podria ser que arribéssim també a la il·legalització d'algun partit, o que diguessin, miri, vostè amb aquest programa no es pot presentar, me'n presenta un altre, que això...
Són capaços,
que,
sí.
Que això no ens agrada.
Però el que no s'ha de fer és campanya de la independència. Si tots els partits, el PDeCAT i Esquerra Republicana... en el seu programa ja posen que són independents, no cal que insisteixin, volem la independència, no cal, ja ho som, ja hi som, per tant, només que diguin dret a decidir, nosaltres ho matem pel dret a decidir, exigim que hi hagi un dret a decidir, que hi haurà de ser-hi, un referèndum nou, però no, no fer bandera de la independència, la CUP ho farà, però els altres, políticament, val més que no es digui. No negar-ho, però ja hi és.
No, però un programa electoral és un compromís amb la ciutadania.
Sí.
I en el programa electoral tu has de fer constar allò que vols.
Però ja hi és, el programa electoral.
No, tu has de constar.
És un compromís relatiu, Víctor? Perquè després una altra cosa és, un cop passat el curs, si fem examen, contrastes el que hi havia al programa i el que s'ha fet, i jo no sé si aprovarien.
Sí.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Continuem repassant l'actualitat, però ho farem d'aquí una setmana amb vosaltres. D'acord? Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by.